Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Touchdown Media de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 27 de maig de 1950.
I el número de la sort, el...
el 10.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
La mitjanit, en punt. A veure, de la resta de l'actualitat esportiva, per exemple, pensant en el cap de setmana, hi ha un Barça-València al Camp Nou, diumenge en quart de cinc, i després hi ha un Betis-Real Madrid, diumenge a les 9. El Madrid va al Villamarín. Un Betis que, Damià, avui hem sabut que té una baixa molt important. Fekir es perd el que resta de temporada.
Sí,
Nabil Fekir.
Sí. El club bètic ha informat aquesta tarda que Nabil Fekir té lesionat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. Fekir, que va jugar tot el partit a Elx divendres, es perdrà tot el que queda de temporada, una baixa vital per l'equip de Pellegrini, que ara afronta el partit de diumenge contra el Madrid i que ha d'enfrontar-se al Manchester United a l'Europa League. La setmana que ve ja té el partit d'anada al Trafford. Pellegrini no està podent comptar amb Sergio Canales, que aquesta setmana intentarà accelerar la seva recuperació per poder ser-hi contra el Madrid.
Va ser important. A veure com li va el Betis sense Fekir. Parlant de lesions, hi ha un document d'avui molt interessant que és de Bojan Krkić al Mobile World Congress, en una xerrada. Ha parlat d'Ansu Fati. Ja ha dit això, Bojan Krkić, l'ex del Barça.
Yo le he vivido en mis propias carnes. Obviamente cuando un chico como Ansu Fati, por ejemplo, que llega al primer equipo, genera mucha ilusión en un momento en el que el club necesitaba producto, ¿no? De la casa, y cuando las cosas se tuercen, ya sea por lesiones, ya sea por ciertas situaciones que pueden ir sucediendo, la diferencia que vemos de trato, ¿no?
Això és el que ha dit, que va passar una mica el mateix i que entén una mica la situació que està vivint Ansu Fati, que recordem té un cop, però en principi pel que sabem, dijous podrà ser el Santiago Bernabéu. És que clar, el Barça no surt una, que es fica en una altra, no? D'avui n'hi ha una altra, que és la de Mateu Alemany. Diversos mitjans han dit que ha rebut una oferta de l'Aston Villa estratosfèrica per fitxar-lo com a director esportiu.
Però dic que no?
L'Alemany, segons aquestes informacions, Alemany l'hauria refusada perquè està centrat en el Barça, planificant ja la temporada vinent, que ha de fer una reducció de 200 milions de massa salarial per poder fitxar i inscriure. Hem preguntat, el que ens diuen és que Mateu no es mou del Barça, que ja està bé i que no es vol moure, i que seguirà el Barça, Mateu Alemany. Tot i que jo recordo que acaba contracte el 30 de juny, el director esportiu del Barça.
Ma, l'Aston Villa no tindria els problemes que té aquí.
No, una IMN.
No.
Coutinho es trobaria allà.
Ho dic perquè allà no tindria problemes per fitxar. Qualsevol equip anglès, amb el repartiment que hi ha dels diners a la Lliga Anglesa...
Aviat la Premier no deixarà ni la seu de la Lliga de Futbol Professional aquí.
Sí.
No deixarà ni el solar.
Si el Nottingham Forest és l'equip que pràcticament ha fitxat més els últims anys, i portava no sé quants anys... Que és...
Campió d'Europa, eh?
Bicampió d'Europa. L'únic equip de la història que ha guanyat una Copa d'Europa sense ser campió de Lliga.
És bona aquesta.
Clar.
És bona.
Però la sensació que tant Mateu com Jordi Cruyff han fet un bon paper. O sigui, jo no crec que hagin estat malament a la confecció de la plantilla en un moment molt delicat econòmicament. O sigui, a veure, jo crec que s'ha fitxat bé. O sigui, no s'ha fitxat segurament el que comentava abans, no?, per té un plantillon, però s'ha fitxat bé.
S'ha millorat.
S'han fet fitxatges que estan bé.
No, i fins i tot alguns que eren impensables, no? Lewandowski, si t'ho diuen, no?, en el moment en què es trobava el Barça, que vindrà aquí, era impensable. Koundé, no?, ha estat un fitxatge brutal. Christensen també l'has convençut a venir a...
Christensen està sent...
brutal. Vaja,
No, però dels jugadors de la temporada.
Em referia que és cert que quan no és un all és una ceba, no? I això és així, vull dir, Ansu, que era l'hereu del 10, s'ha lesionat de gravetat, ara que sembla que has trobat un tio que més més o menys planifica bé i que està intentant fer les retallades, te'l venen a buscar, Negreira, vull dir que... Bé, que el Barça no surt d'una, que sí, estem en una altra.
Que no, que la sensació és que flirteges amb el retorn a l'elit, que treus el cap, no? Que dius, que estic aquí, i quan sembla que estàs traient el cap de cop
tot
i volta...
Tot un platallot i tornes avall.
No? Arriba una patacada, no? Sí, sí, sí.
I avui ha parlat Tebas, ja, per acabar-ho de rematar, del Barça.
Sí, home.
Saps? Per acabar d'arrodonir tot això.
Sí, sí. Tebas, que avui ha estat en un acte a Oviedo, en què s'ha referit al cas Negreira i a les paraules de Laporta en la seva última compareixença, en què va dir que el president de la Lliga té fòbia contra el Barça. Tebas ho nega.
No. Y si él lo sabe, que yo no tengo manía al Barcelona, es... Y ya lo vengo diciendo, como la pregunta buena o mala, es... Hay unas normas que hay que cumplir, además que se toman por muchos departamentos de la Liga, que porque yo no puedo estar en todo, evidentemente, y lo que hay que hacer es cumplir las normas, y que ahí no es cuestión de manía ni mucho menos. Ya en Laporta no puedo encontrar un solo empleado de la Liga, un solo empleado de control económico, que yo le haya dicho que tiene que hacer esto porque no me gusta el Barcelona. Es que ni he dicho ni lo que tiene que hacer, en nada.
Un Tebas que demana arribar fins al fons en la investigació del cas Negreira.
Todo el fútbol español y mundial necesita una aclaración, no el presidente de la Liga, ¿no? El daño reputacional que se está haciendo al fútbol español y al Fútbol Club Barcelona, pero yo defiendo los intereses del fútbol profesional español, es irreparable ya. Es irreparable y eso hay que buscar aclaraciones, intenciones y responsables.
Ha tornat Tebas a recordar que la Lliga ha enviat documentació a la Fiscalia, que considera que pot ser rellevant en la investigació. Sobre la posició de silenci que manté el Madrid, diu Tebas que no li sorprèn.
No me sorprende. No. El Real Madrid hace mucho tiempo que tiene una conducta que no me sorprende, por lo tanto, no me sorprende.
¿Considera que esa postura tiene que ver con la relación que tiene el Real Madrid con la Liga?
Hay que parar que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo creo que si fuese por eso sería muy infantil.
Javier Tebas.
Bueno, Javier Tebas, però... dit així amb aquest punt de resignació, d'acord, però hi ha una cosa que jo no crec que sigui admissible, no? Ara, en aquest tall de veu, li ha tocat rebre el Barça i el Madrid, no? Bueno, què és la Lliga Espanyola, bàsicament, sinó una competició al voltant del Barça i del Madrid? Ens agradarà o no ens agradarà, eh? I el repartiment de televisió serà injust, i a més, hi ha equips històrics i tot el que tu vulguis, però qui dona nom al món que se suposa que és el producte que ha de vendre el senyor Tebas, sinó el Barça i el Madrid? Aleshores, jo quan sento el president d'aquesta... de la Lliga, de la patronal, parlant amb aquesta suficiència i amb aquesta agressivitat del Barça i el Madrid, penso que alguna cosa no s'està fent bé, que no l'està fent bé ell, que no està cuidant prou bé el producte que és responsable d'exportar al món, perquè és el primer que tira pedres contra la seva teulada, no? Sí. A part de qüestions personals i polítiques, vull dir, aquest senyor és d'extrema dreta i, per tant, és molt probable que tot el que representa el Barça no li agradi gens amb Laporta, amb Núñez o amb Gamper, vull dir, ja, això ja ens ho sabem.
Però hauria d'interessar-li, perquè, com dius tu,
clar,
no? Hauríem d'anar de la mà,
Jo crec que aquí darrere, sobretot, hi ha el tema de la Superliga.
Sí,
el que crec que domina les declaracions de Tebas per damunt de tot és la seva lluita per la Superliga, que evidentment lideren tant Barça com Madrid, no?
No, i després una altra cosa que em sembla molt bé que digui que no li temenia el Barça, però clar, quan resulta que el 2005 ets l'únic advocat del futbol espanyol que intenta que Messi no pugui jugar
de l'Alavés, era
partits
de l'Alavés,
clar,
sí, sí.
Aleshores, ostres, sempre estàs allà, no sé què passa, però que sempre estàs allà.
Us recordeu un partit de Lliga a València que es va jugar un dissabte a la tarda, que els jugadors del Barça van saber un gol, llavors des de la graderia van llançar
Neymar, i llavors els jugadors del Barça
es van allò. Qui va sortir a dir que l'actitud dels jugadors del Barça era impresentable? Tebas. Ja no estem parlant ni de superlligues ni d'històries, fa temps d'això, eh? Dius, però aquest senyor és el responsable d'aquest invent que es vengui bé i que tingui prestigi a tot el món? Si parla malament d'uns de l'equip que més negoci li dona, un dels dos equips que més negoci li donen, va.
I és evident que ha retocat les normes com a conseqüència de les palanques utilitzades aquest passat estiu.
Sí, sí.
No, és a dir, que, clar... Ara, això no té res a veure amb dir que el Barça, evidentment, les ha de complir, i que segurament hi ha una gran responsabilitat, per no dir tota, a nivell econòmic, en el que està la gestió del club.
Ara us expulsaré de la tertúlia. És que vull acabar la tertúlia aquests últims 5 minuts parlant d'expulsions. D'expulsions, sí. Perquè avui hem buscat amb el Gerard Ballera... Hola, Ballera.
Hola.
Bona nit. La Lliga Espanyola va camí de batre un rècord històric d'expulsions aquesta temporada, la Lliga Espanyola. Explica'ns-ho, sisplau. Quantes expulsions hi ha hagut fins ara?
94 en 231 partits, perquè aquesta nit no hi ha hagut cap expulsió, gràcies a Déu, també.
Al Villarreal Getafe no hi ha hagut expulsió.
Sí,
perdona, són 94 vermelles en 231 jornades. Bé, sí. Bueno, partits de jornades. Sí.
Són 5 vermelles més que en tota la temporada passada.
Com?
5 vermelles més que en tota la temporada passada.
O sigui, en tot l'any va haver-hi 89 expulsions l'any passat.
Sí.
I ara portem 94 a la jornada 23.
Sí, portem 58 per vermella directa i 36 per doble amonestació, una mitjana de 0,41 vermelles per partit. És a dir, gairebé que de cada dos partits hi ha una expulsió, gairebé, per fer...
O sigui, va canviar davant el rècord, vol dir que hi ha un rècord a final de temporada a Espanya.
Sí, el rècord és de la temporada 2010, se'n van ensenyar 149, és a dir, unes 0,39 per partit, per tant estem per sobre de la mitjana, i per tant a hores d'ara és anem a ritme de rècord. I per explicar-ho, és veritat que hi ha una declaració del president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Medina Cantalejo, que ens va posar ja sobre... ens va avisar el mes d'agost, l'escoltem.
Entradas y disputas, hemos tratado mucho desde la diferencia de una simple falta a lo que es una acción disciplinaria amarilla por temeridad o las expulsiones que ya os dijimos a final de temporada que era quizás una de las asignaturas pendientes que teníamos, porque el año pasado se nos escaparon algunas acciones muy duras y algunas que llevaron como consecuencia la lesión de un jugador. Y la protección de los jugadores tiene que ser uno de los principales objetivos de los árbitros.
Equips amb més expulsats, l'Elche amb 11, el Betis amb 10, l'Espanyol en suma 7, el Barça 5, el Girona 1, o una, millor dit, i el Real Madrid 1, també. Són els equips, el Girona i el Real Madrid, que menys expulsions sumen aquesta temporada. El que sobta, però, també podríem entrar en aquest debat del Madrid, però el que sobta, però, és la diferència que hi ha entre les expulsions de la Lliga Espanyola i les expulsions de la resta de lligues europees.
Aquesta és la...
A veure, llavors, a la Lliga Espanyola, 23 jornades, 94 expulsions. Com està la resta?
A la Lliga, 94. A la Premier, 20.
20 expulsions?
A la Bundesliga, 29.
Segur, bèstia.
A la Sèrie, 40. I a la Lliga Francesa, 71. Que és la que més s'apropa, tot i que a distància, de la Lliga Espanyola. Amb 9 partits més jugats a la Premier, hi ha hagut 74 expulsions menys. Jo crec que estem parlant d'un altre esport, eh? Ja m'ho direu vosaltres.
És bèstia, eh?
Dit d'una altra manera...
D'això hauria d'estar parlant
estem,
el teu.
Estem parlant d'una de les millors lligues del món.
Dit d'una altra manera, a la Lliga s'ha expulsat a més jugadors a dia d'avui que a la Premier, a la Bundesliga i a la Sèrie A juntes.
Ja, és bona aquesta, eh? És bèstia, eh?
Sí. I ja he anat rebuscant dades i els 7 equips que han jugat de la Lliga Espanyola, que han jugat competició europea aquest any, en els seus partits hi ha hagut expulsions, però encara no hi ha hagut ningú de cap equip espanyol que hagi estat expulsat a
Europa.
Nivell europeu.
Ah, ni en Conference, ni en Europa League, ni en Champions.
No,
cap equip
cap
espanyol
del 7, expulsat. Cap del 7.
Val.
Cap del 7. És culpa dels àrbitres, dels jugadors, què està passant... Les dades...
Té alguna incidència al VAR?
No, perquè en la temporada passada hi va haver 89 expulsions. Hi havia el VAR, ja.
89 en tota la temporada?
En tota la temporada.
Clar, és que en portem 94 en 23 jornades.
I el VAR està a Anglaterra, lògicament, també.
Sí.
A totes les lligues.
De fet, hi ha una jugada aquest cap de setmana que s'ha fet viral, que és la jugada de Correa amb el
Sí, que jo crec que és paradigmàtica.
Que li ensenya l'àrbitre la vermella, el VAR no corregeix, però a la Premier hi ha també un cop amb la mà de Ziyech que l'àrbitre li ensenya vermella d'entrada, però el VAR el fa rectificar, va a veure el monitor i en comptes d'ensenyar-li la vermella ensenya la groga.
Sí, sí, cosa que s'hagués pogut fer perfectament en Correa aquest cap de setmana. Jo crec que la diferència... Perquè estem parlant de la Premier, per exemple, sense expulsions has dit, no?
Sí, 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 però la Bundesliga
sí,
29,
poques,
eh?
Però vull dir... La Premier, que per molts la millor lliga del món, com a mínim una de les millors del món, amb una intensitat tremenda, qualsevol que vegi els partits se n'adona. Anar i tornada, pilotes dividides, duels... I 16 expulsions. Això té a veure amb que els àrbitres consideren que el llistó per expulsar un futbolista, és a dir, per carregar-te, entre cometes, un partit...
O que en tenen millor en joc.
Ha de ser, és molt alt. Com
I hi ha una altra cultura també de jugadors.
Clar.
O sigui, jo crec que hi ha una cultura diferent d'àrbitres...
Sí, però mira, a Casemiro...
Olímpic, diguem, a l'espit del joc, que és el que diu David, i després també una cultura de jugadors.
A Casemiro l'han expulsat més, que a vegades es queixaven a la Premier, no, últimament, que no pas a la Lliga Espanyola, no?
No, Casemiro, ni una vermella en no sé quants anys al Madrid a la Lliga Espanyola, i aporta un partit de sanció per 5 acumulades i una expulsió per vermella directa.
Imagina't.
Amb menys d'un any.
Us heu portat bé, però us expulsaré també de la tertúlia.
Jo vaig a veure la porta ara que arriba d'aquí una hora.
Ah, te'n vas a l'aeroport?
Sí, sí. Sí, que s'està calentet allà.
Si alguna cosa truca, que avui, si alguna cosa truca, que avui et paguem, si no? Venir. Si alguna cosa truca.
Si vols venir, bàsicament, perquè, home, seria hora d'anar fent alguna guàrdia, ja, Felice.
Vale. Ara, quan acabi, si vols, t'acompanyo a l'aeroport. Amics, gràcies, Antoni Bassas. Gràcies, David. Gràcies, David. Va, aviam si dilluns que ve estem més alegres, home, que vagi bé el Bernabéu, que vagi bé contra el València, que el Villamarín, el Madrid, ens sopegui. Bé, 30 segons i us explicarem un parell de curiositats de les votacions del Debes i després saludarem Xavi Aldecoa. Li han donat un premi a Ortega i Gasset, el company Xavi Aldecoa, i a més estrena llibre, que parlarem de futbol i de l'Àfrica. Vull dir que no us ho perdeu. Fins ara.
RAC 1. Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim, Abra. Albert Ferran, alguna curiositat que hagis trobat aquí del Debes?
Ràpidament, perquè ara tenim aquest llistat que sabem qui han votat tots els seleccionadors i capitans dels països. Mira, per fer-ho ràpid, en categoria femenina, Alexia ha guanyat amb 50 vots, segones Morgan i Mead amb 37, és a dir, ha guanyat amb un marge bastant ampli. Aitana cinquena, ha acabat entre el top 5 Aitana Bonmatí. I dels vots et destaco Jorge Bilda, el seleccionador espanyol. Qui ha votat Jorge Bilda? Ha votat Alexia, Aitana i Mit. És a dir, Aitana, que és una de les rebels, en segona posició, i Alexia, que bé, com que està lesionada, no l'ha pogut convocar. Però vaja, simptomàtic que dues jugadores que en principi no hi ha sintonia o no estan anant a la selecció espanyola, doncs primera i segona Alexia i Aitana. I en categoria masculina, Messi ha guanyat amb 52 vots, Mbappé 44, Benzema 34, i el més curiós de tot plegat són les votacions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que clar, fa poc que és el càrrec, però és qui ha hagut de votar.
Si ha votat Ramos ja me'n vaig.
No. Julián Álvarez primer, Bellingham segon i Modric tercer. És a dir, no ha votat cap dels tres finalistes, i allò que pots dir, mira, tiro cap a casa i voto un futbolista espanyol com Pedri. Tampoc.
No, ha votat jugadors joves i Modric, no? Sí, que també va fer un bon Mundial.
Una mica no vull influir gaire en el resultat final. Doncs aquestes han estat les votacions de Luis de la Fuente. Per exemple, Messi ha votat Neymar, Mbappé, Benzema.
Molt bé, doncs bé, aviam si en descobrim alguna més al llarg del programa i fins a la 1 de la matinada us ho fem saber. Gràcies.
Fins ara
mateix. 12 i 17 minuts, vinga, passa el Decoa.
Això no té nom.
Sempre és un plaer fer la secció Això no té nom amb qualsevol dels tres integrants, el Pallàs, el Toni Muñoz o l'Aldecoa, però avui especialment amb l'Aldecoa. Hola, Xavi.
Què tal?
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Per partida doble, la gent que no ho sàpiga, ha tret llibre, ara en parlarem, es diu Quijote en el Congo, però sobretot t'han donat un premi que jo suposo que era totalment inesperat, no? Un Ortega i Gasset.
Sí, la Champions.
Sí. No, content o no?
Estic molt, molt content, molt... És un reconeixement molt maco i a més un reconeixement que s'ha de dir és que és per un especial multimèdia sobre el riu Congo precisament, però on els companys de vídeo, on els companys de disseny de la web, de xarxes, es van desviure també. I jo vaig venir apassionat del Congo amb molt material que crec que estava molt maco perquè el riu Congo és una meravella. Però com es van involucrar la resta d'equip de l'Avantguàrdia va ser emocionant, així que encantadíssim i amb moltes ganes de brindar amb tots ells.
On ho podem trobar, això?
La Vanguardia és un, si poseu especial Riu Congo a Google, trobareu La Vanguardia, l'especial de 8 capítols, mapes, vídeos, si us submergiu per allà, podrà entrar, i si no, ja compraran el llibre. També sí. Segurament alguna cosa podran veure.
Vol venir a parlar de mi llibre, avui. Exacte. No, i del Barça també parlem un moment, perquè a més lliga tot. Quan et donen l'Hotel de Casset? Bueno, quan us donen?
El 22 de març és l'entrega dels premis.
Vale, sí. Que bé. Aquí?
A València.
A València, molt bé. Gaudeixa-ho, ja ens ho explicaràs, el 22 de març, que queda un mes. Bé. Sí, me n'alegro moltíssim.
A celebrar-ho fins al 22 de març.
Moltes felicitats, clar que sí. I ara això, el llibre, que a més el llibre, bé, primer el Barça, què?
El Barça decebut, perquè jo crec que no era suficient en competir a Old Trafford. Sí, la primera part va estar bé, però la segona va faltar qualitat, clarament. Ens faltava Dembélé, ens faltava Pedri, ens faltava Gavi, però és que Gavi va veure una targeta que no podia veure al Camp Nou. I això, aquests detalls, nosaltres no anem tan sobrats com perquè Gavi, i entenc que aquesta falta, però li va fer una falta, no us en recordareu, al minut 72, agafant de la samarreta a Fred, i darrere hi havia Araujo encara, Christensen, a l'altra banda hi havia el Koundé. Vull dir, era necessària?
No.
Ostres, potser no, perquè si no perdíem a Gavi, ja teníem a Pedri fora. Per tant, jo crec que quan no anem tan sobrats de qualitat, perdre a dos puntals com els que són ara mateix Pedri i Gavi, no es pot permetre. I ahir, lo d'ahir sí que és inacceptable. O sigui, lo d'ahir em sembla encara pitjor. No pot ser que donem vida al Real Madrid, i menys encara just abans d'enfrontar-nos amb ells. Ells no estan partint a coets, però clar, anem ferits, i quan el Bernabéu olora sang, peligro. Per tant, ens hem de posar les piles, perquè si no prendrem mal.
Sí, aquesta setmana és important, a més sense Lewandowski, que avui hem sabut que té una sobrecàrrega i que
sense
estarà
Dembélé,
una setmana de baixa.
Sense Pedri...
Sí. Compte dijous, que pot ser més important del que sembla pel que queda temporada.
Crec que és el típic partit que hem de ser molt conscients que dura 180 minuts. O sigui, no val en deixar-se anar i perdre el Bernabéu d'una manera escandalosa. O sigui, el Bernabéu s'ha de competir, i de veritat, i pensant que queda una tornada que serà clau. Per tant, posem-nos això a treballar, i escolta, si ens ataquen, si ens marquen, encara quedarà eliminatòria.
La tornada, a més, com que és a principis d'abril, en principi haurà recuperat Lewandowski, Pedri, Dembélé... Vull dir, el Barça estarà amb tot, no?
És important arribar viu a aquesta... aquesta cita.
Sí, el Barça amb tot és un grandíssim equip i podria competir contra qualsevol, no?
I jo crec que és superior a aquest Madrid tan cansat.
Sí.
Perquè es nota que van fatigats, però clar, si els hi dones i ara et foten un 3-0, un 3-1, ostres, després remuntar això serà complicat. Per tant, competim.
I el Barça amb què lliga? Amb aquest llibre que has publicat, que es diu Quijote en el Congo, Xavier Aldecoa, de Península. No?
Doncs, mira, jo en aquest viatge vaig navegar el riu Congo des de les fonts fins a la desembocadura, 4.700 quilòmetres, més de 2 mesos i mig de navegació, i a la maleta, que jo portava només 8 quilos, vaig reservar una part molt especial per portar un sac ple de pins del Barça i ple de banderins i bolígrafs. Per què? Perquè quan em trobava un policia corrupte, quan em trobava un militar que no em deixava fer les coses, un pin del Barça moltes vegades baixava la tensió. Però sobretot, ja et diria, on em va salvar absolutament, va ser, hi havia una zona a l'inici que està controlada per grups rebels, i jo havia de negociar amb els caps rebels perquè em deixessin passar. Però igualment, encara que hagués arribat a un acord, quan arribava a un camí de terra, hi havia aquests els típics troncs fent de valla, hi havia 6 o 7 nois amb sabanetes trencades i Kalashnikov, em parava, començava a parlar amb ells, i després de detectar qui era del Barça, deia, escolta, et dono, si ets del Barça, vull que arribem a un acord, no? Llavors em posava amb ell i li donava un pin del Barça. Ara, en aquell moment, quan deia que era del Barça, tothom
venia
a dir que era del Barça.
T'ha salvat la vida, clar, entre cometes. O t'ha salvat de fotre't en un problema, no?
A fotre'm un problema, sí. I a la meva experiència a Àfrica, en algunes vegades sí. En aquest sentit sí que era molt important l'eix detectar qui era, entre tots aquests 6 o 7 xavals que dèiem Kalashnikov, qui era el jefe. Perquè en una societat, en unes situacions tan jerarquitzades, era important donar un pin a tothom, però al cap donar-li alguna cosa més. Perquè si tu els hi dones a tots el mateix, el que estàs fent és al cap l'estàs insultant. Per tant, aquest li donava un banderí, li donava un pin, així que això em va servir, em va ajudar perquè la situació fos millor.
I llavors no et reclamaven més coses? Calés, per exemple, o robar-te un rellotge, unes bambes? O...
No, perquè els calés ja era des del principi que no els hi donava. Home, la possibilitat que et robin està sempre, perquè ells van armats i jo no. Però clar, jo havia arribat a un acord amb el seu cap havia donat la meva matrícula i per tant ells tenien l'ordre de que es deixés passar. Una vegada jo els havia donat aquest pin del Barça, doncs era millor. Però és que el Barça i els meus viatges per l'Àfrica són una constant, o sigui, estic sempre a prop del Barça. M'ha servit per entrar a llocs, per sortir de llocs, per d'alguna manera apropar-me a gent que potser en un primer moment està allunyada.
Establir un petit llaç, no? Un nexe d'unió que et permeti això, que et mirin amb més bons ulls, no? Potser.
Sí.
Per què decideixes anar a fer això al Congo?
És el somni que he tingut sempre. O sigui, jo tinc 41 anys i segurament porto 41 anys somiant en aquest riu. És el riu que guarda l'essència de l'Àfrica. És un riu divers que a partir d'aquestes aigües pots esbrinar una mica aquesta història d'explotació, d'esclavitud, de llum, de cultures, de tradicions. Jo crec que és evident que el continent d'Àfrica és molt divers, és molt diferent, que no té res a veure al nord, al sud, de l'est, de l'oest, però, d'alguna manera, una petita essència sí que la pots trobar en un riu que continua sent màgic, poc descobert i poc transitat. A part de que jo he tingut la sensació literal d'estar atravessant el paradís. És un riu espectacularment maco i el que he viscut no oblidaré mai.
Allà hi ha futbol?
Molt.
Els nens, les nenes juguen a futbol?
Sí. En trobes a tot arreu, però fins i tot et diria, jo recordo parar en un poble i veure un partit de futbol a l'únic bar que hi havia.
Ah, pots? Sí? Podies veure el Barça?
Sí, a veure, moltes vegades havies d'anar a comprar benzina perquè la posessin al generador, llavors amb el generador posaven el futbol i veies el partit. I de fet, una vegada, és a dir, vaig veure en un poble perdudíssim al mig del riu Congo que estaven jugant un partit de veritat. I hi havia un equip que portava la samarreta del Barça i l'altre equip que portava la samarreta del Madrid. I l'àrbitre portava la samarreta del Paris Saint-Germain. O sigui que el Barça...
Quina metàfora.
Tot, el tenia... Sí, és una metàfora bastant encertada.
Molt bé. O sigui que arriben allà samarretes i que són conscients de qui és el Barça, de qui és el Madrid. No?
Molt. I massa, això al riu Congo, però també altres llocs. O sigui, jo recordo el llac Txad, per exemple, quan va haver-hi la remuntada contra el Paris Saint-Germain, precisament, la gran remuntada del Camp Nou. Jo vaig anar a un grup, a un lloc que és un refugi per gent que està desplaçada, que es diu Dar es Salaam, un camp de refugiats, i perquè els havia atacat Boko Haram, que és aquest grup jihadista. I allà hi havia un nen, el Daniel, que portava la samarreta del Barça que se l'havia fet ell. O sigui, amb un tros...
Pintada.
Amb trossos de color vermell i trossos de color blau, se l'havia cosit molt malament cosida, i quan li vaig dir, escolta, has vist el partit, saps alguna cosa del partit, em va dir que no, i li vaig ensenyar el vídeo dels gols, i va ser emocionant com ell, dos dies després, va veure els gols de la remuntada, rodejat de tots els nens que no havien vist un partit en cap moment. No et trobes a molta gent que segueix el Barça i segueix i s'estima el club sense ni tan sols la possibilitat de seguir-ho, de seguir-lo d'una manera constant, no? Ja que això és emocionant, veure que hi ha gent que és del Barça per sempre.
Escolta, el lloc més estrany on has vist el Barça, en aquests viatges per l'Àfrica o en aquest llibre pel Congo que expliques?
Doncs milers, eh? Has de pensar que els he vist a llocs que... Però, per exemple, un sí que recordo estar a la zona del nord de Mali, que estava fent un reportatge sobre Al-Qaeda, que en aquell moment s'estava fent molt fora allà, i jugava el Barça contra l'Inter de Milà en les semifinals de la Champions, aquell gol anul·lat a Bojan.
Oh, i la de Mourinho, sí, la dels aspersors.
Doncs jo recordo anar intentant arribar a una ciutat a veure si el podíem veure, però com hi havia molts controls de policia no hi arribàvem, i vam veure al costat del camí, a sota un arbre, uns tuareg que tenien una televisió allà posada al mig. Tenien dos camells i havien posat una televisió. Van parar. Jo crec que és el partit que pitjor he vist perquè, saps les ratlles aquestes del plus codificat?
Sí.
Més o menys. O sigui, veies el partit d'una manera...
Intuïes.
No? De fet, el gol de Bojan, aquest que deia...
Que classificava el Barça per la final del Bernabéu.
Del Bernabéu. Sí. Jo el vaig celebrar durant molta estona i va ser després, quan veia que continuaven atacant amb molta vehemència, que vaig dir, ostres, no, no, que l'han anul·lat, que no,
xof, no,
perquè l'havíem celebrat tots, no es veia suficientment bé com per només s'intuïa una mica, així que aquest és un, però et podria dir centenars de llocs en què hem anat a buscar la benzina per posar-la al generador, a la selva de Camerún o fins i tot en una canoa veient i seguint el Barça, o sigui, moltes vegades.
Déu-n'hi-do, el Barça, arreu del món arriba.
Sí. El meu pare, per exemple, li faig, quan no aconsegueixo mai trobar un partit, el que fa és, truco al meu pare, li dic amb l'ordinador que posi la pantalla una videotrucada.
O tens bona cobertura?
Bueno, alguns jocs sí, val, i alguns no tanta, però quan el partit és suficientment bo, la cobertura és suficient, normalment. Llavors li demano que posi l'ordinador davant de la televisió de casa seva i veiem el partit junts. Jo potser en una canoa al Congo o al Sudan, i el meu pare al sofà, però amb l'ordinador mirant la tele.
I aneu comentant, no?
I anem comentant.
És bona, és bona. Tot això és el que trobarem al llibre, Quijote en el Congo?
Sí, trobarem, lògicament, una immersió en un riu extraordinari, un viatge de 2 mesos i mig, com deia, en una regió que jo crec que és fascinant. És l'essència d'aquesta explotació, però també de cultura. Veurem xerrades que he tingut amb filòsofs, amb historiadors, amb
nens, metges, no,
amb nens, sí, vaig estar en un grup rebel que precisament un dels dos nois, el Rodríguez, portava la samarreta del Barça, i allà, de fet, el futbol em va servir per deixar de ser invisible. O sigui, ja va haver un moment que jo quan vaig arribar em van dir, no, el nen aquest, els nens aquests, nosaltres els estem apadrinant, perquè els ja han matat els pares i nosaltres aquí al grup rebel els cuidem.
Anaven de bons, no?
Clar. Això, el primer dia, bueno, vale, tu creus. El segon dia ja els hi comencen a parlar una mica pitjor. El tercer dia ja els hi comencen a fotre algun clatellot. Va haver un moment, com el noi sempre portava la samarreta del Barça, el Rodríguez, jo li vaig dir, escolta, t'agrada el futbol, jo vinc de Barcelona... Va dir que sí, van dir, organitzem un partit de futbol, perquè hi ha molta zona, quan estàs molt de temps en un lloc, que no és treballar cada dia, és fem un partit. I van organitzar un partit entre els xavals, i com ells jugaven molt bé...
Els rebels us van deixar que els xavals
jugessin, no? Bueno, els rebels controlant va donar la Kalashnikov i va poder jugar una estona, però en aquell moment em va servir perquè van deixar de controlar-lo tant. Vaig anar a parlar amb ell quan s'estava canviant i li vaig dir, escolta, Rodríguez, jugues molt bé, felicitats, i que pots jugar cada setmana, quan jugues? Em va mirar com si fos un extraterrestre i em va dir, jo des de fa 4 anys que estic a aquest grup rebel, aquest és el primer partit de futbol que jugo. Clar, en aquest moment és quan t'adones que són esclaus. O sigui, en petits detalls com el futbol, a mi em va servir per veure que aquest xaval, que en històries de que l'estaven apadrinant i que l'estaven cuidant, aquest nen era un nen soldat, era un esclau, i aquest tipus, el seu general, s'estava aprofitant d'ell, evidentment.
I a vegades ens preocupem per una derrota del Barça, no? Imagina't tot el que hi ha al món. No, està molt bé fer aquesta teràpia que hem fet avui amb el Xavier Aldecó aquí a l'Això no té nom per presentar aquest llibre que ja podeu trobar a les llibreries. Quijote en el Congo.
Que el presentem demà al CCCB.
Ah, sí?
Sí, a les 7 de la tarda, si algú es vol apropar, i si no, el poden trobar a qualsevol llibreria.
Clar, i té unes fotografies xulíssimes, que també has fet tu?
Sí, amb el mòbil, a més. Treballo amb el mòbil ara, amb un mòbil que està molt bé. I des de fa ja un temps vaig deixar la reflex, la càmera, i ara treballo amb el mòbil i mira, a veure les fotos, què tal, si agraden també.
Doncs des d'aquí recomanem aquest llibre editat per Península Odissees del Xavier Aldecoa, Quijote en el Congo. Podeu trobar en qualsevol llibreria.
Que el presentem demà al CCCB, si algú vol venir a les 7 de la tarda, i si no, el poden trobar a qualsevol llibreria.
Clar que sí, doncs mira, ens n'alegrem moltíssim. Que tinguis molta sort amb el llibre i ara li posarem banda sonora, no?
Sí, acabem amb una cançó, no? És una cançó que per mi és molt especial perquè jo quan escric amb cançons en bucle. O sigui, soc capaç de posar-me una cançó 400 vegades fins que acabi un capítol. De fet, aquest llibre segurament he escoltat 10-12 cançons només, imagineu-vos.
Mentre l'escrivies?
Mentre l'escric, perquè acabo entrant en una mena de bucle de concentració i em va molt bé. I una de les cançons és de l'Aaron Espe, és un cantautor, i Make All Things New, i és una de les cançons que més m'agrada i mai m'ha acompanyat en aquest viatge pel riu Congo. I leave all the windows open, let the light come through. Sunshine warm and golden, morning making all things new. Oh,
la cançó i que bé que va aquestes hores, que molta gent està al llit o potser llevant-se, no?, escoltant-nos ja la repetició i sempre és agradable sentir aquest to.
És una cançó més que parla de home, de la llar. Quan estava pel riu Congo moltes vegades pensava quines ganes d'acabar això i tornar amb els meus a llar, a la llar.
Aaron Espe, ja la tindreu a l'Spotify que tenim, de l'Això no té nom, també la posarem de seguida perquè la pugueu recuperar si us agrada. Barça, llibres i bona música. I a més, un premi Ortega i Gasset. Què més podem demanar?
No
a la secció.
Demanar.
Llegim a La Vanguardia, una abraçada. Licor.
Una abraçada forta.
Quina magnífica tria musical que ha fet avui el Xavier Aldecoa per tancar l'Això no té nom. Aaron Espe, Making All Things New. Tant de bo també serveixi pel Barça, això, Making All Things New. 12:35 minuts de la nit. Directe final del Tu diràs, un dels gols del cap de setmana el van veure ahir a la nova Creu Alta de Sabadell, a la Primera Federació. El Centre d'Esport Sabadell jugava contra la Unió Deportiva Logroñés. El partit es va haver d'ajornar uns minuts al descans perquè va caure un fort aiguat i quan es va reprendre, sota una cortina d'aigua encara espectacular, Cristian Herrera va marcar des del mig del camp en el moment que començava la segona part. Hola Cristian, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Molt bé, moltes gràcies.
Un dia de bojos, no? Entenc, tothom trucant-te i felicitant-te. Bé, des d'ahir la nit ja, no?, quan fas aquest golaç.
Sí, des d'ahir ben bé, quan vam acabar el partit i, bueno, fins ara mateix, no?, fins a tot el dia d'avui, ha sigut una mica dia de bojos, de felicitacions, missatges, trucades, però bé, content. Content pel gol, per haver ajudat a l'equip, que també ho necessitàvem, però bé, en quant a lo personal, molt content.
Llavors, explica'ns una mica. Esteu al descans, no? El descans s'allarga més de 15 minuts perquè l'àrbitre diu, ei, que s'està la nova Creu Alta s'està inundant pràcticament, perquè era impracticable allò, no? I es perllonga durant uns minuts més l'inici de la segona part. I arriba un moment que us diuen, va, sortim a jugar. Aquells minuts, com els passeu? De què parleu? O sigui, el gol està previst d'alguna manera de dir, ei, ara el sorprenem quan servim de centre, o no?
No, la veritat que va ser tot sorpresa, perquè nosaltres quan anem a sortir per començar la segona part, ni sabíem que estava plovent. O sigui, nosaltres no ho sabíem. Realment ens en donem compte quan anem a sortir al camp, que ens diuen, no, és que està apedregant, no es pot jugar.
O sigui, marxeu al descans de la primera part sense ploure encara.
Sí, just a acabar la primera part plovia molt, molt poquet, quasi ni es notava. I sortir a la segona part ens donem compte que estava granissant, no? I ens va tornar l'àrbitre a fer entrar dins perquè aviam si parava i just 10-15 minuts més tard vam tornar a sortir per començar la segona part, però ens va sorprendre perquè tal com estava el camp era pràcticament impossible jugar.
I llavors allà esteu a punt de servir del centre del camp, no?, l'inici de la segona part, i tu li dius al teu company, dius, escolta, deixa'm que xuto.
Sí, la veritat que va ser una decisió, com he dit, presa en mil·lèsimes de segon, perquè la veritat vaig mirar el porter i el porter no és que estigués parat a la seva àrea, sinó que just estava caminant cap endavant. O sigui, crec que estava inclús per davant del punt de penal i en el moment li dic al Pau Víctor que anava a sacar, dic, aparta't, que xutaré. I sí, va ser pitar l'àrbit i decidir xutar perquè també, tal com estava al camp per fer un passe enrere, crec que era encara pitjor.
Te la vas jugar, no? Perquè aquesta acció saps que entra una de cada 100, 200, 1.000, vull dir que era molt difícil que anés amb la velocitat perfecta, amb la paràbola perfecta i que entrés de la manera que va entrar.
Sí, està clar que, bueno, si no ho intentes no saps si sortirà i bé, es va donar l'opció, crec que que tot jugador doncs vol fer un gol d'aquesta magnitud, i bé, molt content, com et dic, en quant a lo personal, arribar a un equip nou i fer una acció d'aquestes, doncs et dona confiança.
Ho havies fet abans, Cristian? Ho havies provat abans, des del mig del camp?
Bé, o sigui, quan estava a l'etapa juvenil del Barça, vaig marcar dos gols semblants, o sigui, no des del punt d'inici, sinó en joc, això que reps al mig del camp i sorprens el porter, però així de parat és el primer.
Bueno, però bé, podríem dir que t'hi fixes, no? Que vas amb el cap aixecat, encara que sigui conduint la pilota, i que sempre mires el porter des d'on sigui, no?
Sí, està clar, avui en dia crec que els porters doncs també juguen avançats per participar en el joc i estar pendents de l'esquena de defensa, i sempre estic pendent per sorprendre.
Clar. Després marques, per si no estaves prou moll, et tires en planxa al terra, no?, per acabar d'estar remullat. Clar, jo suposo que això s'ha de celebrar com Déu mana, encara que caigui un aiguat. I després el partit es va suspendre, no?, al cap de 2 minuts. Vull dir, va servir el Logroñés de centre i van tornar a suspendre el partit, i ara a veure quan es juga.
Sí, és que, com t'he dit, ja ens va sorprendre que l'àrbit decidís reprendre la segona part, perquè tots els jugadors dèiem que era impossible jugar. Va ser que va durar 2 minuts de segona part, i a més, crec que va parar no perquè no es pogués jugar, que no es podia jugar, però perquè va tornar a començar a granitzar, i ja va ser ja el colmo dels colmos.
Bé, que serveixi d'alguna cosa al Golàs, eh? Ara quan es reprengui el partit i es pugui tornar a jugar aquests 40 i pocs minuts que queden amb el Logroñés, no?, que serveixi per sumar 3 punts que el Sabadell els necessita, Cristian.
Sí, és el que hem transmès, no?, de part del vestuari, del cos tècnic, no?, que no s'ha guanyat el partit. Està clar que amb el gol doncs ha sigut una mica eufòria per part de tots, no?, i l'emoció, però hem d'estar conscienciats que el partit no ha acabat, que encara no tenim els 3 punts, i bé, que quan es decideixi jugar el partit, de veritat, doncs, aconseguir els 3 punts que, com dius, ens fan falta.
Tu has arribat en aquest mercat d'hivern procedent de l'Intercity, ha arribat a Hortolà, han arribat molts més jugadors, no?, a veure si el Sabadell no pateix i es manté la categoria, Cristian.
Sí, crec que estem fent bé les coses, ens falta entrar en una bona dinàmica de resultats per agafar una confiança total, i crec que hi ha suficient equip per treure l'objectiu que, com dius, ara mateix és la permanència.
Molt bé, a veure si és així. Molta sort en el que queda, i a veure si tornes a fer un golaç d'aquestes característiques. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada.
Cristian Herrera, jugador del Centre Esport Sabadell. Si no l'heu vist al Golàs, entreu al compte oficial del Centre Esport Sabadell, o si no, al nostre, @esportrac1 també, que l'Oriol Jové l'acaba de penjar. Aquest Golàs que va fer ahir a Cristian Herrera, amb qui acabem de parlar. I no ens mourem de Sabadell, perquè avui hem sabut que la piscina de Calllong de Sabadell, del Club Natació Sabadell, serà la seu de la final a 4 de la Champions femenina. D'aquí a un mes serà això, una Final Four que jugaran dos equips catalans, com són el Sabadell, que farà d'anfitrió, i el Mataró, de Dani Ballart. I a més hi haurà l'Horizonte italià i el Dunai Baros hongarès, Albert.
Sí, s'ha acabat imposant la candidatura catalana per organitzar aquesta Final Four. Dissabte al Superesports ja ens explica el Dani Ballart, com deies, el tècnic del Mataró, que els dos equips catalans, liderats per la Federació Catalana, presentarien una proposta conjunta i que tenien molts números d'endur-se aquesta organització de la final a 4, i és el que ha acabat passant. La seu, com deia, serà la piscina de Can Lloc de Sabadell, amb capacitat per unes 2.000 persones. Per què a Sabadell i no a Mataró, si estem parlant d'una candidatura dels dos equips catalans? Doncs bàsicament perquè el centre de natació Mataró no té piscina coberta reglamentària, i quan ha de jugar partits de Champions a l'hivern ho ha de fer al Sorrall, amb capacitat reduïda per unes 400 persones. Per això, vaja, era obvi que s'havia de disputar a Can Llong. El president del Sabadell, Claudi Martí, diu a RAC1 que aquesta candidatura reflecteix la bona sintonia entre els dos clubs.
Nosaltres som entitats que col·laborem en tot, som amics de tota la vida, per dir-ho així. Ara això sí, el dia que ens juguem una copa, doncs segurament ens barallarem fins a l'últim segon. Però crec que és un orgull el que un estat com Sabadell pugui unir dos clubs tan importants com el Centre de Natació Mataró i el Club de Natació Sabadell sota la Federació Catalana per organitzar un gran esdeveniment com és la Final Four femenina de l'any 2023.
Avui hem sabut la seu i també els emparellaments de semifinals, amb la gran notícia que els dos catalans s'eviten fins a la final. El Mataró se la jugarà amb el Dunaibaros hongarès i el Sabadell s'enfrontarà a l'Horizonte Catania d'Itàlia. Per tant, podríem tenir un Mataró-Sabadell a la final, dos equips catalans jugant-se el títol. Un escenari que afirma el president del Mataró, Francesc Casabella.
Si fos el Sabadell, encantats. Ens estaríem contents de poder jugar, ni que fos a Sabadell també, contra el rival nostre dels darrers anys i amb un nivell molt alt per haver estat tots dos a Europa i ben contents de poder-ho disputar entre equips catalans.
La jornada de semifinals divendres 31 de març, la final dissabte 1 d'abril. Pel Mataró és la seva segona Final Four de la Champions i va arribar el 2017 i va acabar quart, per tant ja ha igualat el seu millor registre en la màxima competició europea. En canvi el Sabadell, vaja, ja té molta més experiència i ja ha guanyat 5 vegades aquesta Copa d'Europa. De fet, el Sabadell ha estat la seu de 4 Final Fours i en totes, 2011, 2014, 2016 i 2019, l'equip ballesà s'ha proclamat campió. Per tant, no sé si és el màxim favorit, però, evidentment, té molts números.
És una bombonera, Can Llong. Llavors, es nota l'afició de Sabadell com anima a les jugadores. Clar que sí. Del 31 de març, 1 d'abril, eh, dius?
Sí, divendres i dissabte, semifinals, final.
Molt bé, doncs allà hi serem per cobrir-ho, amb els dos equips catalans, amb el Sabadell i el Mataró. Gràcies, Albert.
Bona nit.
3 quarts d'una. Abans del final feliç, com cada dilluns amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, un parell de coses més. Per exemple, ara que parlem de waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí de waterpolo té partit de Champions masculina aquest dimarts, Oriol.
Marsella, a les 8 del vespre, en un duel entre els dos últims classificats del grup B. Tots dos han sumat només 4 punts en 8 jornades i tenen a 7 punts la quarta posició, que és l'última que dona accés a la final a 8. Per tant, partit absolutament decisiu per l'equip de Quim Colet per intentar acostar-s'hi, i amb el bon record del partit de la primera volta contra els francesos, que va acabar amb victòria per 13-11 del Sabadell, en aquest cas a casa.
També aquest dimarts tindrem competició europea d'handbol. Compte, perquè el Fracking Granollers està apurant les seves opcions d'acabar segon del seu grup a la Lliga Europea.
Sí, última jornada de la fase de grups, i tot i que el Granollers ja està classificat pels vuitens de final de fa dies, encara té alguna opció d'acabar segon, cosa que li permetria jugar la tornada a casa. Ara mateix els vallesans són tercers i per acabar segons han de guanyar la pista del Hart austríac a 8:45 i esperar que l'Sporting de Portugal, que és el líder, guanyi el Nexe croat, que és el segon. Si això passa, Nexe i Granollers quedarien empatats, però el Nexe continuaria encara sent segon pel gol a l'àrea general. Per tant, a més, el Granollers ha de retallar 10 gols de l'average entre els que ell pugui fer a Àustria i els que li pugui fer l'Sporting de Portugal a l'equip croat, doncs per acabar en aquesta segona posició. De tota manera, l'entrenador Antonio Rama li treia ferro a aquesta qüestió.
No crec que sigui massa determinant en quant a la qualitat del rival. Per tant, intentar fer un bon partit, bones sensacions, intentar que tothom doncs, pugui aportar el màxim en aquest partit.
Per cert, que el rival del Granollers no s'hi juga res perquè només ha guanyat un partit i fa setmanes que està eliminat.
I una previsió més per aquest dimarts. Arrenca el Mundial d'Esquí de Muntanya en territori lleidatà, avui Taüll. Alguna cosa que haguem de destacar d'aquest inici?
Doncs que comença amb la prova de l'esprint, la més espectacular, que de fet serà olímpica per primera vegada als Jocs Olímpics de Milà. Opta la medalla, per exemple, el català Oriol Cardona, que ja va guanyar la Copa del Món al relleu mixt ara fa una setmana, i també hi participen en categoria sènior els catalans Marta García i Pau Coll. Dimecres es disputarà la prova vertical, dijous la competició per equips, divendres hi haurà jornada de descans, dissabte la cursa individual, i diumenge es tancarà el programa amb la competició de relleus.
Final feliç.
I posarem la cirereta al pastís del programa d'avui amb el final feliç del David Llorenç. Hola, David.
Què tal?
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
Què expliques, a veure?
Doncs mira, avui porto una historieta d'aquestes de, sí, de final feliç, sí, de bastant de manual. Aviam, a les maratons importants que hi ha al món, no guanya mai un amateur, d'entrada. Vull dir, tu vas a Boston, a Nova York, a Londres o a Berlín, que serien les quatre grans.
Jo diria els africans, no?
Bueno, els africans, que són tots professionals. És a dir, és pràcticament impossible trobar un amateur al top 10. Són tios que només viuen per això, per córrer, que el seu temps lliure el dediquen a entrenar, que estan patrocinats i que guanyen calés per això. Per això és molt difícil que algú s'incrusti en aquesta superèlit d'atletes. Però, a vegades hi ha casos estranys, com el que ens ocupa avui, i que es tracta d'un atleta japonès que es diu Yuki Kawauchi. Té 35 anys i és un tio de mida estàndard, fa 1,75 m, 62 quilos, i és un tio que és nascut a Tòquio, que va començar a córrer amb la seva mare, que era aficionada a les curses, i que s'hi podia haver dedicat perquè tenia condicions, però el seu pare va morir de manera prematura i es va haver de posar a treballar. I, de fet, treballava de funcionari a la prefectura de Saitama. Era una feina absolutament normal. I llavors esgarrapava hores de lleure per dedicar-se a la seva afició, que era el running, bàsicament. A Japó, la ruta habitual per ser corredor professional, no només corredor professional, molts esports funcionen així. Són les empreses que donen nom a molts equips esportius. Per exemple...
Patrocinen, vols dir? O...
No, vull dir, per exemple, això m'ho explicava el Xavi Arnau, que era el seleccionador japonès femení d'hoquei herba, sí. Als Jocs de Tòquio. M'explicava que la final de la Lliga de Tòquio era Hitachi contra Sanyo, per entendre'ns.
Ah, vale, que tenen els equips les empreses.
Sí. És a dir, l'empresa el que fan és que és una manera de tenir notorietat i visibilitat, uh-huh. I llavors el que fan és que si hi ha algú que destaca jugant a hoquei, doncs el fitxen, li ofereixen un lloc de feina a l'empresa, i a part tenen totes les facilitats per entrenar, per jugar, etc. i en lloc de treballar doncs 10 hores, doncs potser treballen 6 i les altres 4 les dediquen a entrenar.
El que seria conciliació esportiu-laboral, no?
Correcte. I a Japó molt del teixit esportiu japonès funciona així,
val.
I els atletes professionals, és això, hi ha empreses que tenen equips de runners i tal, i que, bueno, et donen facilitats i un lloc de feina i tal, però ell no el va venir a buscar mai cap empresa. Però, bueno, el tio li agradava córrer i es anava apuntant a curses, primer mitges maratons, tal, no sé què.
Ell sol com amateur, eh? Yuki Kawauchi s'apuntava.
Sí, s'apuntava. Fins que l'any 2010 s'apunta a la Marató de Tòquio i dona la campanada, perquè acaba quart, amb 2:12.
Que Déu-n'hi-do, 2:12.
2:12 és un marcón. I dius, hòstia, què passa aquí? Clar, això va ser una sacsejada de nassos, perquè dels primers 25 l'únic amateur era ell. I, clar, aquest tio es va fer una mica popular, sobretot al Japó, i això li va valer el sobrenom de Citizen Runner, el corredor civil o el corredor del poble, una miqueta, el corredor ciutadà. Mm. El que l'any següent torna a Tòquio i no només guanya, sinó que fa 2:08. Que dius, hòstia, nen.
Però això és estar entre els millors del món.
No, això és un marcot.
Però si el rècord que està en 2 hores, no?
En 2:08.
Sí.
Bueno, el cas és que, evidentment, aquell any hi havia Mundial d'Atletisme d'Ego i el fet de ser el primer japonès i el que tenia la millor marca el qualifica directament pel Mundial, tot i ser amateur i no professional. Bueno, el tio va allà, acaba 18è, bueno, fa el que pot, però contràriament al que fan els professionals de les maratons, que és que seleccionen molt bé les proves, que en fan 2-3 com a màxim a l'any, i les seleccionen molt bé per estar amb el pico de forma adequat i tal, aquest, com que necessita córrer per intentar guanyar calés, per poder pagar-se el caprici de comprar-se el bitllet i anar-se'n a córrer a una marató als Estats Units o a Europa, etc, doncs ho corre tot. Corre des de proves de 1.500 fins a ultramaratons de 50 quilòmetres.
No el va fitxar ningú, veient aquestes marques?
No, ningú. El tio continuava així, val? Però, clar, i és un tio que corre més o menys una marató per mes. A més de moltes mitges maratons i proves menors, i també ultramaratons de 50 quilòmetres. Ojo, eh?
Mentre treballa, no?
Sí, mentre treballa. I llavors dius, aviam, què és això? Clar, amb aquest ritme, que és de bojos, doncs el 2012 torna a Tòquio i punxa. I només acaba 14è. I el tio fa un acte de contrició, es rapa el cap al zero, demana disculpes als aficionats que el seguien. Ja saps que els japonesos són molt sentits amb aquestes coses.
Sí, però fer 14 no és punxar una marató.
Per ell sí. Però bueno, tot i això, aquell any va disputar 9 maratons i va guanyar 5. Que dius, hòstia, poca conya. No eren maratons de primer nivell, però eren maratons, bueno, sèries. Vull dir que hi havia corredors professionals. El cas és que l'any 2013, mira si és curiós el paio, la Marató d'Egipte, que veu que el tio s'ha fet un nom i tal, li diuen, hòstia, pues, si vens, et paguem el desplaçament. Et paguem el bitllet de Japó a Egipte i la tornada. El tio entusiasmat, accepta, se'n va cap a l'aeroport i quan arriba allà a facturar diu, hòstia, el passaport, me l'he deixat a casa.
Ah, no fotis.
I perd el vol.
Juki.
I què fa?
Què fa?
Doncs el que fa és pagar-se de la seva butxaca el bitllet, gastant-se 9.000 euros, que és una quarta part del seu sou com a funcionari a la prefectura de Saitama, val? Per anar a Egipte. I el tio va i guanya. Amb la qual cosa, clar, el premi econòmic de guanyador el compensa una mica per aquests dispendis i tal. Però, clar, el bombasso el fot a l'any 2018. Perquè l'any 2018 arriba a la Marató de Boston, una de les quatre més importants del món, havent disputat ja 80 maratons a la seva carrera i havent-ne guanyat 33, que és una burrada, insisteixo, no totes de primer nivell, evidentment, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, és guanyar-ne una de cada dues i mitja que fas, gairebé.
Sí, sí.
O sigui que és una burrada. Es presenta a la Marató de Boston i guanya. Guanya la Marató de Boston.
El 2018, Juki Kawauchi
guanya la Marató de Boston, més enmig d'una tormenta de pluja i vent com no s'havia vist mai, i amb temperatures de 4 graus. Ell mateix va explicar que si no s'haguessin donat aquestes condicions, segurament ell no hagués guanyat, però que ell es troba còmode amb condicions extremes d'aquest tipus. I es va petar a tots els atletes canians, etíops, etcètera, tots els professionals, o sigui, clar, allò ja va ser una bogeria. Llavors aquí el tio es comença a plantejar, doncs potser sí que puc ser professional, aviam què passa.
Home, però si ja ho havia demostrat per
però
mi,
encara no, sobradament. Però encara no.
Mira, estic veient que va fer aquell dia 2 hores 15 minuts 58 segons, clar, per les condicions.
Condicions tremendes,
sí, eh?
Condicions tremendes.
Molta pluja, dius?
Molta pluja, molt de vent i temperatura màxima de 4 graus. O sigui que és molt fred per una marató.
El segon va ser Geoffrey Kipkoir amb 2.18,
canià.
Sí, i Shadrach Kiptoo amb 2.18 també va ser el tercer.
I canià, o sigui, dos atletes professionals els que ell fulmina i dius, bueno, aviam, Yuki, tio, festa professional d'una puta vegada, no? Sí. Pues no, el tio continua, l'any 2019 se'n va a la Marató de Vancouver, la guanya, després de la Marató es casa amb la guanyadora femenina d'aquella mateixa Marató de Vancouver, que també era que també japonesa, i l'any 2020 diu, hòstia, pues va, vaig a fer-me professional. I per fi, aquest senyor, després de 10 anys corrent per la patilla, pagant-s'ho tot i fent el que pot, doncs s'ha convertit en professional. Encara té 35 anys, vull dir que encara té una mica de marge perquè els corredors de llarga distància poden estirar bastant, però, a més, surt el llibre Guinness dels Rècords perquè és la persona, o sigui, de tot el món, que més cops ha corregut maratons per sota de 2.20, 101 vegades, 101, i també és la persona que ha corregut més vegades per sota de 2 hores 11. Que són 23 vegades en marató. O sigui, que poca broma.
Sí, però més que Kipchoges i...
Sí, perquè sí? Aquests trien molt les maratons que fan. En fan 2-3 l'any, no en fan més.
Ja.
Saps? Vull dir, clar, aquest no, aquest és un estajanovista, aquest ho corre tot.
I als Jocs Olímpics ha anat algun més, per exemple? Els de Tòquio no van anar-hi, el 2021?
No van a Tòquio, no van a Tòquio. Però jo crec que el podrem veure a París l'any que ve.
Ah, sí?
Jo crec que sí.
El 2024, clar.
Jo crec que sí, dependrà una mica de com, perquè clar, ara l'enfoc que té és diferent. Ara comença a seleccionar una mica les proves.
Però vull dir, per què ella ha decidit ser professional? Vull dir, jo veient tota aquesta història, el 2013-2014 hi havia xarxes socials, el 2018, quan guanyà la Marató de Boston, hi havia xarxes socials. Això a les marques no els va cridar de dir, és un reclam?
Sí, és un reclam, però jo suposo que no volien apostar per un tio ja de 30 i escaig anys i van dir, doncs, mira, doncs no. I també és una mica la seva imatge de marca, el citizen runner, saps? El tio amateur, que no depèn de ningú, ni de cap gran estructura, ni de cap corporació, és a dir, pot fer el que vulgui. I el que passa que, clar, ara al fer-se professional no pot fer el que feia abans, els mateixos plantejaments de vaig a córrer-ho tot, sinó que ha de triar una mica més per estar afinat en el moment oportú en el lloc determinat, però ja veurem què tal li surt. Jo crec que ho està fent molt bé perquè no pots competir amb els canians ni amb els etíops, segur, però bueno, escolta, poca broma amb aquest tio que a lo tonto, després de picar molta pedra i, bueno, igual ho ha deixat perquè està fins als putos collons de la prefectura de Saitama.
Sí, sí,
no ho sabem, això.
Igual
tenia un jefe que el putejava, però no ho sabem.
Però vull dir que si afina més del que ja afinava, imagina't, serà una superestrella mundial ara que s'ha fet professional.
No, ojalà, sí, tant de bo, tu, ja m'agradaria, perquè aquestes històries de tios que van contracorrent, hòstia, a mi em molen, tu.
Sí, sí. De moment, final feliç, professional.
De moment, de
potser
moment.
El veiem als Jocs de París 2024. Juki Kawauchi, la història d'avui del final feliç, aquest maratonià amateur que ha fet història i que per fi s'ha convertit en professional. Molt bé, David, escolta, abans de marxar, tu que ets de waterpolo, què? Molt bé això de la Final Four a Sabadell, no?
Home, tens la meitat dels equips a la Final Four, el Sabadell és el que deien abans, ha guanyat totes les Final Fours que s'han fet a casa seva, aviam, coneix el terreny, ja ha estat allà, està com a casa, i a més pot haver-hi una final catalana, vull dir, què més volem, perquè van per les dues bandes diferents del quadre, o sigui, jo si hagués d'apostar, apostaria per un equip català. I amb això no estic dient que el Mataró no tingui chance, que la té,
Ens veurem allà? 31 de març o d'abril?
No ho sé què serà de la meva vida, no sé què serà demà, imagina't el 31 de març.
Convidat estàs a Sabadell, si vols venir a aquell lloc.
Molt bé.
Et llegim a Mundo Deportivo, gràcies, David.
Vagi bé.
Adéu, maco. Abans de marxar, atenció que entra el Damià López a l'estudi per fer-nos escoltar una veu, Dami.
Sí, mira, d'Àngel Maria Villar, president de la Federació Espanyola durant 3 dècades, ha concedit una entrevista a Radio Marca, a Pedro Pablo Parrado. Li han preguntat per les... clar, evidentment, ell era el superior immediat d'Enríquez Negreira. Bé, evidentment, el cap d'Enríquez Negreira era Victoriano Sánchez Arminio, que era el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, però el president de la Federació Espanyola era Àngel Maria Villar. Veu més que autoritzada per analitzar el cas. Hem preguntat si creu que les victòries del Barça durant tot aquest període en què Negreira cobrava del Barça han estat netes o no. La resposta de Villar.
Entiendo de que la gente no piense bien. Lo entiendo. Ahora, yo sé, como muchas otras personas, sobre todo los árbitros, que no han hecho nada.
Los triunfos del Barcelona han sido limpios.
¿Cuál?
Las ligas de la última década.
Vamos a ver, se juegan 38 jornadas. 38 es el campeonato de la regularidad.
No, avalant les victòries del Barça, Villar, sí. Tampoc és que negui res que hagi pogut passar.
No, no. Diu que hi ha 38 jornades, que això ho sabem tots, i que en principi diu que no va haver res, no? Sent el president de la Federació Espanyola, ens haurem de creure que estava autoritzat.
Ha fet una confessió bastant curiosa. Diu que és de l'Atlètic de Bilbao, això ja ho sabem, va ser jugador durant molts anys a l'Atlètic, però ha explicat que el seu segon equip és el Madrid, cosa que fins ara mai havia revelat Àngel Maria Villar.
Jo crec que ho intuïen, però sí, si no ho havia dit mai en públic. Tens raó. Bé. Molt bé aquest document d'última hora. Demà, doncs, l'entrevista a Marca, no entenc, també?
No, ja està més tota.
Ah, és a ràdio.
Sí, és a ràdio.
Ah,
a Ràdio Marca, Ràdio Marca.
Parrado.
Sí, hem rescatat aquests dos documents.
Molt bé. Gràcies, Dami.
Vinga, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Doncs mira, les portades, ara sí, repassarem la del Marca i la resta, Oriol Jové.
Mundo Deportivo titula els millors en referència al premi que s'han endut del The Best tant Leo Messi com Alexia Putellas. L'Esportiu es centra només en la figura d'Alexia, titula de 2 en 2. El Marca, en canvi, se centra en la de Messi, diu una altra estrella per Messi, i després l'Esport es centra ja en el clàssic de dijous amb aquesta lesió de Lewandowski, diu més difícil encara, Lewandowski cau. L'As també a Madrid obre amb una entrevista a Fernando Alonso, que prepara la temporada de Fórmula 1, diu estic content amb aquest cotxe, diu el pilot asturià al diari As.
Demà trobareu tot això a la premsa. Gràcies, Jové.
Bona nit.
A descansar, bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 2 minuts de la 1, una nit més estem pendents del temps perquè aquestes hores s'estan repetint les nevades a cotes baixes des de 200 metres i a punts poc habituals de Catalunya, unes precipitacions que podrien seguir descarregant durant aquesta nit. Sapiguem quina és la situació, Martí Oliveres.
Sí, últimes hores encara amb ruixats de neu en cotes baixes, pot nevar en llocs on és poc habitual aquesta matinada, sobretot entre les comarques de Barcelona i Tarragona. Ara mateix, arran de mar a la costa, la neu més amunt, a partir d'uns 600 metres, però a l'interior, Bages, Moianès, Vallès Oriental, Osona, Berguedà, m'està nevant una mica de manera testimonial, però encara cotes de 200-300 metres. Per tant, cap a la Catalunya central aquesta nevada encara es pot repetir en els pròxims minuts durant les properes hores. Insistim ja, escorrialles, tot va acabant-se, aquesta pertorbació més efectiva cap a les Balears, aquí a Catalunya, aquest dimarts ens portarà més clarianes i s'acaba ja la possibilitat de nevades en cotes baixes. Com a molt, alguns ruixats molt residuals al matí fins allà a mig matí, migdia.
Unes nevades que, per cert, obliguen a tallar, a portar cadenes a aquesta hora a Naut Aran i l'Alt Àneu. En qualsevol cas, tot i el temporal que està afectant Catalunya en les últimes hores, el cert és que la situació de sequera al país és preocupant. És per això que el govern decidirà aquest dimarts si endureix les restriccions per la falta d'aigua i si aplica mesures excepcionals, com ara la de buidar el pantà de Sau i passar l'aigua al de Susqueda, que us avançava diumenge a RAC1. La comissió especial que avalua l'escassetat d'aigua es reunirà al matí i elevarà les propostes del Consell Executiu, que en té l'última paraula. Entre d'altres, podria prohibir l'aigua potable potable per netejar els carrers o el rec en zones més afectades i, a més, cada municipi podria tenir un límit d'aigua diària de 230 litres per habitant. Ara la limitació pels territoris amb més risc és de 250. Els experts recomanen parlar obertament del suïcidi, però fer-ho de manera curosa, sobretot després de casos com el de Sallent. L'entitat Obertament, que treballa per la salut mental i per desmuntar l'estigma del suïcidi, creu que s'ha de donar veu a les persones amb malestar, però fer-ho sense paternalisme. Ho ha explicat la seva portaveu, Ariadna Rogero, en entrevista al 9C de RAC1.
El que es pugui oferir prou context per entendre la dimensió d'unes circumstàncies que la gran majoria de vegades són molt complexes i després a nivell més pràctic doncs no s'hauria mai de detallar el mètode i sobretot doncs evitar el morbo, el sensacionalisme i anar a buscar com una causa única.
A banda del cas de Sallent, Educació investiga també un nou possible cas d'assetjament a la Ràpita. El Montsià és un noi de 15 anys amb autisme que és alumne de quart d'ESO i que es va intentar suïcidar llançant-se des del balcó de casa seva. Recordem que les persones que tinguin pensaments suïcides poden demanar ajuda als telèfons 061 i 024. Més coses. Pedro Sánchez carrega contra el PP després d'haver anunciat que s'abstindrà en la moció de censura de Vox. El president espanyol recorda que en la primera moció que els d'ultradreta van presentar el 2020, Pablo Casado va votar-hi en contra. Per això acusa els populars d'acostar-se cada cop més a Santiago Abascal. Sánchez ho ha dit aquesta nit en una entrevista a Telecinco, on també ha aprofitat per fer mofa del líder de Vox per no haver-se proposat com a candidat de la moció de censura i situar-hi, en canvi, a Ramon Tamames.
Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes. Lo que está claro es que hoy no se atreven.
A l'entrevista, per cert, Sánchez també ha parlat del Mobile World Congress. Després d'assistir a la inauguració, el president espanyol qualifica d'error que Pere Aragonès hagi evitat encaixar les mans amb Felip VI. Considera que, en part, l'esdeveniment s'ha consolidat a Barcelona gràcies al suport institucional, diu, del monarca. Una quinzena de dotacions dels bombers continuen treballant a aquesta hora per refredar la indústria de pneumàtics a Sant Boi de Llobregat, que s'ha incendiat a la tarda. El foc no ha causat ferits i ja està estabilitzat. Tot i això, Protecció Civil manté en prealerta el Procicat i recomana als veïns dels barris propers que si veuen fum no surtin de casa. La recomanació afecta els districtes de Fonollàs i la muntanyeta de Sant Boi, també el barri de la Riera a Cornellà de Llobregat. I un últim apunt, perquè aquest dimarts arriba a Catalunya una nova plataforma, Sky Showtime, el catàleg inclou continguts de Paramount, Universal, DreamWorks i Sky Studios. Costarà 6 euros al mes i entre les sèries més destacades hi ha Bosé, Los Enviados i Yellowstone. També s'hi poden veure sagues com Star Trek, Parc Juràssic o Missió Impossible. I ara els esports amb l'Albert Ferran.
La blaugrana Alexia Putellas ha guanyat el premi de Best de la FIFA a la millor jugadora del 2022. Tot i no participar en l'Eurocopa de l'estiu passat, el rendiment de la catalana amb el Barça fins a la lesió ha estat suficient per guanyar el guardó.
A todas esas personas que tienen un sueño, con esto espero que quede visto y reflejado que si lo tienes y lo sueñas muy muy fuerte, lo trabajas, lo puedes conseguir y lo más importante, disfrutar el camino. Muchas gracias.
Alexia Putellas suma ja 2 premis de Best i 2 pilotes d'or. En categoria masculina, Leo Messi s'ha endut el premi al millor jugador de l'any. És el segon de Best per l'argentí després de l'aconseguit el 2019. Messi ha superat en les votacions a Mbappé i Benzema. Robert Lewandowski, mentrestant, serà baixa al voltant de 2 setmanes per culpa d'una sobrecàrrega al bíceps femoral. Xavi no podrà comptar amb el davanter polonès pel partit de Copa de dijous al Bernabéu, però sí pel clàssic de Lliga. I aquesta nit s'ha tancat la jornada de la primera divisió amb la victòria del Villarreal 2-1 a casa contra el Getafe. Els groguets se situen setens, el Getafe és el penúltim classificat.
Hi ha al trànsit un accident ha obligat a tallar la B30 en direcció nord a l'alçada de Cerdanyola del Vallès. Això provoca algunes retencions a aquesta hora. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Tàrrega!
Bé!
Eixample Esquerra!
Bé!
Girona!
Bé!
Camp de l'Arpa!
Bé!
Blanes!
Bé!
Vilanova!
Bé!
Torredembarra!
Bé!
I Lleida!
Bé!
La competència, un programa d'humor basat en fet real.
Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Doncs ja ho tenim, sembla que ha nevat a...
Ja sé on ha nevat, nenes, sí. Ja ho sabem on ha nevat.
Ja ho sabem. On...
No cal que ens ho digueu.
On ha nevat?
El cul del Gerard Piqué.
No, però què dius?
Que deu tenir el cul glaçat
no.
Després de sentir la nova cançó de la Shakira G.
De Shakira?
La Shakira G.
No. Shakira Karol G o la Shakira?
Sí, Shakira i Karol G.
Jo dic Shakira G perquè sí. La Shakira i la Karol G són la mateixa persona.
No, són la mateixa.
Són la mateixa dona.
Sí.
Totes les ex amb rancúnia s'estan fusionant. Per
és un efecte, diguem, físic.
Sí. La fusió i l'afició.
Sí, i l'afició a la música.
Exacte.
La cançó aquesta que vostè comenta, que crec que comenta, va sortir divendres. Sí, ja han passat.
Però vosaltres el vau venir divendres a fer el programa en directe?
No, perquè és l'últim divendres de mes.
No, i... perquè se'ns està invisibilitzant.
No estem invisibilitzant
a
ni...
A mi, a la Shakira i a la Laura Borràs.
Home, Laura Borràs està fent... Va dir ella que retirava per tenir temps per defensar-se.
Bueno, escolta'm, l'avantatge és que una cançó de la Shakira necessitem temps per pair-la.
Sí, hòstia, bueno, tampoc
cant. Un fi de setmana.
Sí, cant de setmana.
I les Shakira Livers, nenes, què? Home, hem tingut... És que no cal dir res.
És res simple,
No, és que... Què? I ja ens posem alerta. Hem tingut tot el fi de setmana per pair aquesta nova aportació a la R1.
La R1 què és?
La R de rancúnia, la U de universal.
La rancúnia universal.
Sí.
No és una línia d'aquestes de Renfe que es penja cada dos
la partes. R1. La R1, no.
Bueno, hem de parlar de la neu i del fred.
Serà després?
Sí.
Després això?
Això també serà després. De fet, aquí uns minuts tindrem la Mònica Usar que ens dirà, ens explicarà si ha de nevar més...
Bueno, és igual, la Mònica estarà amb mi, la Mònica ho sap, que abans de saber si hem de morir de fred hi ha notícies molt més importants. La sonoritat entre les dones és així.
Es diu sororitat i és la solidaritat entre les dones.
Bueno, és igual, la sonoritat, el que sigui. Bueno, nenes, què? Va, la pregunta és... Què?
Què?
L'heu sentit o no?
Sí!
No, anem bé.
Sí.
Anem bé, avui aquest públic està preparat.
Està preparat, sí.
Passa-li el telèfon aquest inalàmbric.
Aquí.
Alguna de les meves amigues.
Aquesta noia que està al mig de
aquesta noia que està fent que no amb el cap.
Que no amb el cap.
Exacte. No, sisplau, que jo havia d'estar al Mobile World Congress.
Bueno, sí. Hola, com et dius?
Jenny.
Jen. Oh, és un nom cuquíssim.
Sí.
És així.
És així, sí.
Jennifer, però Jenny pels amics.
Ah.
Jenny. Has sentit la cançó de la Shakira?
Sí, divendres al matí.
Ets de les meves.
Divendres al matí,
a les 5 del matí, hora d'aquí, ja sortia, vull dir, estàvem allà pendentes de dir, am, si surt.
Hora de Barranquilla, ara sabem que quan surt una cançó de Shakira surt en vora de Barranquilla.
A les 12 de la nit, allà.
Tu a partir d'aquí has d'anar i sumar, però el centre del món és Barranquilla. El centre
exactament.
Del món és Colòmbia.
Bueno, és que són les dues colombianes, la Shakira i la Shakira G.
Karol G també és colombiana.
La Karol G també és colombiana.
Sí,
home, però que no sabeu la història de la música? Després del Beethoven ve el Karol G i la Shakira.
Diria que és de Medellín.
Home, per la mar de Déu.
Bueno, si fa no fa...
Jenny, la pregunta.
També hi neva.
Què t'ha semblat la nova cançó de la Shakira?
Em va agradar més l'altra.
Bueno, aquesta és una de les contestacions de moltes Shakilivers, és a dir,
sí.
M'esperava més. Saps allò de quan vas a veure Catalunya en miniatura
sí.
I veus la catedral i, de Barcelona
i falten els ànecs,
veus allà
no?
El PortAventura i dius, m'esperava més. M'esperava més gran, com més gran.
Home, però si és en miniatura, si no seria a escala
no fa tanta
1 i ja es diu Catalunya, fa ja no és en miniatura.
Fa més il·lusió a escala normal.
Per escala normal torno a dir, es diu Catalunya, no es diu Catalunya en miniatura.
I tampoc era un engany, vull dir que ja diu Catalunya en miniatura.
Exacte.
Alguna pista donava del que t'hi podies trobar.
Sí. Bueno, escolta'm una cosa. Jenny, gràcies, ja pots abaixar el micròfon, el tenies abaixat.
No cal que el passis
però
a Joel Hoffman.
Per les que no l'hagueu sentit, que ja us dic ara molt mal fet, però bueno, és igual. encara us poso deures.
És que hem de
parlar. Heu d'analitzar la lletra d'aquesta cançó. Heu de fer l'arbre morfosintàctic de cada paraula, de cada frase.
De cada paraula, l'arbre morfosintàctic.
Atenció, perquè una dona cuqui no pot perdre mai l'oportunitat de venjar-se, ja sigui per carta, ja sigui per DM de Twitter, ja sigui per cançó, i la Shakira menys.
Per WhatsApp.
Però és que, bueno, sentiu vosaltres mateixos. El DJ Arbiol, l'Àlex Arbiol, si me pots posar la pista número 1. Afineu l'oïda, perquè us aviso que no se l'entén gaire quan canta, perquè parla en colombianet. Es mengen les síl·labes, les paraules se les mengen. En el lloc de comida, elles diuen comia. Comia? ¿Cuándo comies? Ayer, comia, comia ayer. No.
Pot ser racista fins i tot en una llengua que no és la seva.
No,
eh?
És
una
però cosa així, no ho saben dir.
Sí que ho saben dir. Ho diuen perquè és com es diu allà.
Què hem de sentir? Hem de sentir?
Bueno, doncs pues, sentiu això?
No és...
aquest primer fragment que canta la Shakira.
És l'altra de què?
Diria que no és la veu de la Shakira, aquesta, eh?
És la Carol...
Carol G.
La Carol G.
Carol G ja apunta.
Sí.
Això que diu és dile a tu nueva bebé.
Sí, a tu nueva
bebé. Que por hombres no compito.
Això és il·legal, no? És pederàstia.
Que deje de estar... No, bebé és el baby, que diuen els americans. Baby, baby,
Però és més de 18, no?
Bueno, la qüestió és home, clar, no?
Hola, bona tarda a tothom. Què tal?
Diu, dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía.